La mano está mala, el conjura la febrada que pasa sobre la tierra. La mano está corrompida, tal que fugiu de sems que es menguen los ungües de toda salud. La mano está en mal estado porque se ha buscado los beneficios de la carnota. La mano está perdida y quedará tan explotada como una bala fuera del canal. La mano está perdida y cap criatura busca la salud, ni la busca, ni la trova, ni la voz. La mano espera un virus sobrenatural. La mano sabe ensorrar a torres andanas los ganivets. La mano espera, la mano está perdida. La mano está perdida. La mano está en mal estado, la mano está corrompida. La mano está malada, la mano. La mano, la mano, la mano.
Quina entrada triomfal que ens proposen avui des de Vinzeum. Jordi wow. Ribas, Cecília Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Estem acostumats que ens porteu cançonetes que fan al·lusió al beure, al vi, a la joia de beure, i avui ens hem trencat tots els esquemes.
Hem fet una excepció perquè estem, no, immersos en el Vilapensa, aquest festival del pensament que ja fa estona que comença, no, a cuejar, i que aquest any, segurament ja ho heu sentit, va sobre el mal dels innocents, i per tant aquest parèntesi ens obre un moment de reflexió, i avui portem un convidat que va lligat a una activitat del Més Vilapensa, no? Aquest programa paral·lel també a les xerrades de Vinzeum, i que fem amb entitats i amb altres col·laboradors. I, per tant, portem un convidat de luxe, que és el Niño d'Elche, cantant uns versos, si es pot dir així, o unes frases de Verdaguer, d'aquella famosa llibreta dels exorcismes, que a Verdaguer doncs, li atribueixen també, no?, unes pràctiques satàniques, si es pot dir així, i que amb aquest material tan potent, doncs, els Cabos San Roque han organitzat una exposició o una instal·lació que es pot veure doncs, a partir de divendres a les sales Trinitaris. I ens impacta tant aquesta instal·lació i ens va commoure tant ahir que la vam presentar en premsa que creiem que era molt important obrir així. A més, aquest crit de Verdaguer o del Dimoni o del Niño del Che és molt actual. O sigui, el món està perdut. Fa més d'un segle que estava perdut i sembla que encara estiguem perduts o que el virus fins i tot encara ens faci més perduts el que...
La setmana passada presentàvem al Vilapensa el Festival del Pensament del Penedès, que comença dilluns vinent, però ja us explicàvem que aquesta setmana comencen a escalfar motors amb aquest Més Vilapensa, justament amb aquesta instal·lació de Cabo San Roque, que divendres obre portes. I avui volem parlar amb Cabo San Roque, amb la meitat de Cabo San Roque. Laia Torrents, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Laia.
Bon dia.
Coneixies la cançó del Niño d'Elche?
Oi, tant.
Com, perdó?
Si coneixies la cançó del Niño d'Elche, el treball.
Home, l'hem fet nosaltres. Què et sembla, tu?
Forma part del mateix projecte de Dimonis.
Sí, explica'ns-ho,
sí,
Laia.
Sí, nosaltres vam agafar textos de Verdaguer, no? Que estan en aquestes quatre llibretes que ell va escriure mentrestant participava o feia de relator, no?, en unes sessions d'exorcisme i precisament en aquesta casa, aquesta cançó Lumon, la vam crear, no?, agafant textos d'aquí i d'allà, els que parlaven sobre el món i sobre Europa, com ho veia ell, i els vam posar per ordre, vam crear una harmonia i li vam passar al Niño d'Elche, que es va estar uns dies a Banyoles, al nostre taller, i així va gravar el tema. Uh-huh.
Això és una de les moltes coses que ens trobarem en aquesta instal·lació a l'AIA, i segurament no, potser el més important és convidar qui ens senti que hi vagi a partir de divendres, però dona'ns alguna pista més perquè encara hi vulguem anar més. O què són dimonis? No. Què és dimonis?
Dimonis és la nostra interpretació instal·lativa, podríem dir, dels textos de Verdaguer rellegits a partir de la relectura que en fa l'Enric Casasses, no? És la nostra reflexió sobre la possessió i les seves implicacions antropològiques, artístiques, sociològiques, teatrals, plàstiques, dins de diferents cultures i també una interpretació plàstica i sonora d'uns textos de Verdaguer desconeguts, no?, que ell mai va publicar en vida. No sé si això fa venir ganes de veure-ho, però diria que és una exposició, una instal·lació, una obra teatral, és un mig camí on el que s'hi podrà trobar l'espectador que hi vagi o el públic que hi vagi és entrarà en una reproducció a escala 1 del pis on Verdaguer, entre el 1890 i el 1893, va participar en sessions d'exorcismes. I allà, en cada una d'aquestes estances, hi ha una instal·lació sonora i hi ha un vincle dramatúrgic entre totes elles. I diríem que l'espectador entra dins d'una exposició i podríem dir quasi que surt d'un ritual o d'una obra de teatre.
És una barreja de coses, que és una mica el que també us caracteritza, no? Que fa molt de temps que treballeu amb molts llenguatges artístics, no? I ara esteu anant cap a una mena de teatre sense públic, no sé si es pot dir així, això, o una escena sense públic, en directe, vull dir.
Sí, sí, tot passa en directe, això és així, el que passa que no hi ha actors, no? Però també podries dir que és una exposició on el comissariat és dramatúrgic, no? Perquè hi ha en cada una de les instal·lacions en si té un perquè i té una autonomia, però que el relat que s'estableix entre totes elles, en comptes de ser un relat o un comissariat teòric, no? És més aviat dramatúrgic. Ahir ho comentàvem a la roda de premsa, que en Roger i jo mai ens posem d'acord en què és el que fem. Potser per això és difícil també de definir-ho, si ho tinguéssim clar. Ens estem adonant, no?, que també que les etiquetes ens van en contra. Llavors és, bueno, tenim un llenguatge propi i que cadascú ho entengui com ho vulgui. Normalment la gent del món de les arts escèniques diuen que és una exposició i la gent de les arts visuals diuen que és teatre.
Això està molt bé.
Laia, a partir d'aquest divendres, quan entrem a la sala dels Trinitaris de Vilafranca, entrarem en aquest pis on Verdaguer, com ens explicaves, va participar en aquestes exorcions. Sí. I dins hi ha 10 instal·lacions diferents, connectades entre elles. Quina ruta seguim? Anem a la que ens cridi l'atenció? Hi ha un ordre? Com ho hem de fer?
La centra com en una exposició on, en funció del teu interès, no, tu vas a on allò, en aquella part que t'interessi més. Però a mesura que va passant el temps, aquesta llibertat, no, es veu condicionada i organitzada per nosaltres, que a poc, no, anem direccionant el temps i l'atenció de la gent com en una mena de possessió subtil, no? I on ens acostem molt més al teatre, on el temps el controla el director o l'obra, no? I els actors, i no pas l'espectador. O sigui que al principi és tu prens les decisions que vols i al final acabes on t'estan organitzant el temps i el focus d'atenció. És un espectacle que dura uns 40 minuts, no? I com entres, tu, Jordi, que hi vas anar, comences d'una manera i acabes d'una altra, potser?
Cert, cert. Sí, sí, i realment podríem dir que hi ha una possessió artística molt potent. Si et deixa sorprendre, que jo crec que és una mica el consell que diria tothom que ens senti o tothom que hi vulgui anar, que hi entri, no?, amb un cos ben predisposat a, no?, a viure una experiència, segurament l'impacte és important. I, per tant, a mi, que era el segon cop que la veia, doncs em va sorprendre molt ahir una altra vegada i per això vaig sortir també tan esverat i tan content que Vilafranca la, no?, la puguem viure així, no? I per això també era com n'hem de parlar més, perquè, no?, ho vegi el màxim de persones o ho visqui el màxim de persones de Vilafranca. Sí. Per tant, Laia, jo recordaria que és molt important que la gent sàpiga que hi ha uns passis a unes hores concretes, que són oberts, no?, menys potser divendres, que és el dia que s'inaugura, potser ja està com una mica tot ple perquè és aquest acte d'inauguració, però els altres dies hi ha uns actes oberts, que és important anar-hi doncs, a l'hora en punt i que la gent segueixi les instruccions de la informadora de sala i es deixi portar una mica per...
Sí. Sí, és molt senzill. Em sembla que serà cada dia a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda.
Sí.
Poden entrar en grups màxims de 20 i és lliure. Si està ple, s'hauran d'esperar el següent. No? El següent passa i els caps de setmana em sembla que n'hi ha un al matí i un a la tarda el dissabte i dos al matí i el diumenge.
Mira, ho tinc aquí. De dimecres a divendres, 3 passis, 5, 6 i 7. Dissabtes, un passi a les 6 i un a les 7. I diumenges, un a les 12 i l'altre a la 1.
Això mateix.
Això és molt important per qui, no?, s'hi arribi. Què podria passar? Que et comences a córrer la veu i tothom hi vulgui anar i que els passis estiguin plens i comencem a fer llistes d'espera perquè... No? Perquè tothom ho vol viure o ho vol tornar a viure, perquè, per exemple, jo hi tornaria a anar-hi. O sigui, em va impressionar tant que ja hi vull tornar a anar. I, per tant, això és una mica també la potència d'aquesta instal·lació.
I potser cada vegada és diferent, no, Laia? L'experiència canvia, encara que siguis
que
tu mateix.
Sí. Hi ha moltes capes de comprensió, i molts llenguatges, i llavors això admet diferents nivells de comprensió.
I vas trobant coses que potser no veies el primer cop o no senties. I segur que és molt recomanable.
L'intenció és aquesta, també. Sí. Que no en tinguis prou amb una vegada. Hi ha molta informació al mateix temps i és perquè puguis anar-ho gaudint més d'una vegada. Com una exposició que t'agrada molt i vols tornar a veure un quadre, doncs és el mateix.
Totalment. Dèiem ahir, Laia, que és molt oportuna en el temps que ens toca viure. O sigui, és com si aquest Verdaguer estigués molt vigent i parla de, no, de virus, de mons difícils, i per això també en el Vilapensa li va tan bé, no? Perquè veiem una peça del segle, de fa dos segles quasi, però que té, no?, vista des de la vostra experiència, és quasi actual. O sigui, heu fet un Verdaguer
sí,
molt oportú.
Absolutament. Quan vam llegir els textos, ens va corprendre l'actualitat del que deia Verdaguer, no? De la crítica que feia a Europa, de la crítica al món, que estava perdut, no? Cap on anàvem, també té un toc molt com ecologista, no? Hi ha moltes frases així, no? I després, a l'estudiar el context històric en el que ho va escriure, era un moment molt convuls també a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, com ara mateix. I després també hi ha una visió del dimoni com a la possessió, no? El dimoni és un ens exterior que entra dins d'un cos, hoste, i modifica les seves capacitats i les seves propietats. Passa exactament el mateix amb els virus o amb els paràsits. I just, tot i que l'obra és feta just abans, no?, es va estrenar el novembre del 2019, apareix la pandèmia i els textos que eren metafòrics esdevenen literals, que això és, ja, fins i tot ahir ho comentàvem, no?, que el Niño del Che ens va trucar i ens va dir: em faig por a mi mateix quan veig cantant això I amb aquesta força, no?, que ho cantava, i era d'una forma totalment metafòrica i poètica, i ara veig que té tota la literalitat del moment que estem vivint.
Totalment.
Laia, vau estrenar Dimonis l'any 2019, al Temporada Alta, i bàsicament ha anat de festival en festival, oi? Fins i tot per França, Madrid...
Sí. Hi havia un coproductor francès, també, un centre cultural molt important que hi ha al nord de França, a Milus, que tenen orquestra sinfònica, tenen teatres, tenen sales d'exposicions, i llavors aquesta peça també els encaixava molt bé per les diferents disciplines que abarca. I sí, a Toulouse, que es va prorrogar, també ha estat a Madrid, al Festival Grec, tornarà a estar a Barcelona, quan surti de Vilafranca se'n torna a anar a Barcelona, a l'Art Santa Mònica, i després farà una itinerància per tot Catalunya.
Això ens agrada molt, perquè dèiem ahir que s'estrenava, no?, aquesta itinerància per espais expositius.
Sí.
No?
Sí.
L'estrenàveu a Vilafranca, que és una ciutat que ja coneixeu molt.
I vam estar molt brossa i vam estar molt contents, i tenim una... ens vam entendre molt bé amb la Sala Trinitaris i la Sílvia i l'equip tècnic, i ens vam sentir molt cuidats nosaltres i sobretot la nostra obra, que això també és molt important, perquè tot el que fem nosaltres seria aquell punt fràgil, no?, que si no està ben cuidat des de qui ho té i des de qui ho mira, no, tampoc funciona, no? I el fet d'estar també al costat de l'Escola d'Art, això també per nosaltres és important, i tenir aquesta relació, aquest feedback. I el prof, amb el prof vam estar molt contents i va funcionar molt bé, i després, de seguida que vam estrenar Dimonis, ja des de l'equip tècnic, no?, de la Sala Trinitaris, i ens van dir, ho volem. I el saber que hi havia el Vilapensa i de què anava el Vilapensa era és que s'ha de fer.
Lliga del tot.
Vilafranca, sí o sí. Sí. Sembla que l'obra sembla feta a mida, no?, pel Vilapensa.
I tant. Laia, tant tu com el Roger sereu aquí, oi, divendres, per participar,
sí,
en un petit acte inaugural?
Sí. En Roger us envia records i el divendres hi serà.
Qui pugui anar-hi, doncs, que vingui divendres, perquè us coneixerà també, i és una oportunitat per entendre una mica més la instal·lació amb vosaltres, que sou els artífecs.
Laia Torrents, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Records també al Roger Aixut. Us esperem divendres.
Que vagi molt bé, Laia, gràcies.
Divendres, gràcies.
Adéu.
Adéu. Una abraçada. Salut.
Gràcies, adéu. És la Laia Torrents, com dèiem, la meitat d'aquest Cabo San Roque, l'altra meitat, el Roger Aixut, serà aquí divendres en aquest petit acte inaugural, al qual s'hi pot participar escrivint un correu electrònic a cultura@vilafranca.org. I sobretot és molt important reservar també quan sigueu grups o escoles, i si no, tenir present aquests horaris quan comença el passi, a l'hora en punt.
Sí, i deixar-se portar.
I deixar-se portar, diu el Jordi. Ja ho has fet un parell de vegades.
Jo vull tornar-hi, però sí. Deixaré pas a la gent que no ho ha vist, perquè si es comença a omplir, que ens agradaria molt que s'omplís, perquè trobo que és una oportunitat tenir aquesta peça, doncs, a Vilafranca també. I com dèiem, lliga molt bé amb el nostre, no?, Mal dels Innocents. I ens va molt bé per parlar d'aquest Més Vilapensa, que, no?, que és aquesta programació d'activitats que acompanya el festival.
Que ja està en marxa.
Que ja està en marxa, perquè ahir vam començar aquesta projecció llarga de la Shoah, del Claude Lanzmann, que és aquest document cinematogràfic tan potent sobre l'horror de l'extermini jueu, aquesta mena de document infinit que dura, no?, més de 9 hores.
L'heu hagut de repartir en 3 dies.
Sí, i que es pot veure sense començar del començament, o sigui que avui qui vulgui pot entrar dintre aquesta mena de reflexió cinematogràfica, i demà també. I això ho fem, doncs, des d'ahir fins demà, i és això, més de 9 hores sobre l'Holocaust.
A quina hora i on?
A l'Auditori de Vinceum.
A les 6.
De 6 a 9, aproximadament.
Uh-huh. I sempre millor, si podeu fer la reserva, a entrades.com. vincent.cat o des del web de vilapensa.cat també es pot fer.
Sí, sí, va, si algú vol venir, és molt important venir potser al principi. Tenim la sort que tenim el Josep Maria Lloró, que ens dona alguna pista per entendre doncs, el que veiem a cada sessió. I, per tant, jo crec que situa, perquè és una experiència també tan potent a nivell d'horror, que val la pena saber, no?, en quin context es va fer aquesta pel·lícula, per què està passant en cada sessió.
De pel·lícules sobre l'Holocaust n'hi ha moltes i n'hem vist moltes. Intueixo que no té res a veure amb aquest document.
No, i segurament és jo sempre es diu que és la pel·lícula sobre l'Holocaust perquè en el fons és un documental on els testimonis parlen de l'experiència, però també és molt poètica, molt bonica, malgrat l'horror que transmet, i per tant és una mena de document que contrasta molt amb les pel·lícules que hem vist sobre l'extermini. I per tant, també, qui li interessi el tema, qui estigui preocupat, qui vulgui saber més, és l'oportunitat. Doncs que és tan llarga, és tan difícil també de projectar o de veure, i per tant, veure-la en pantalla gran és un bon moment per també fer aquest preludi del Vilapensa que va sobre el mal dels innocents.
I a Vinseum heu estrenat pantalla?
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Precisament per això també llueix molt, dic que la pel·lícula és una mica antiga, però llueix molt en aquesta pantalla gran i forma part d'aquest cicle, no?, que en diem pantalla oberta també, i val la pena doncs, veure-la doncs, en aquest format.
És més immersiva, no?, l'experiència.
Mm-hmm. I tant.
Quines altres activitats hi ha en aquest mes Vilapensa?
Direm molt ràpids. Hi ha una exposició que també s'inaugura la setmana vinent a la Capella Sant Joan, també amb el Treball de Cultura, amb una tria de peces de la Fundació Vilacases, una exposició que es diu Profanadors de Llum, i on les peces s'han triat també amb aquest fil del mal, o del dolor, o de l'horror, i artistes contemporanis d'aquesta col·lecció tan important doncs, estaran durant un mes a la capella. Després hi ha una lectura dramatitzada que lidera la Clara Cols, d'un text que es diu El visitant, un text que també va sobre la relació de Freud i l'horror, i d'alguna manera també en el marc del nazisme, i que ells faran una lectura que es podrà veure a l'Auditori de Vinseu, que també la gravarà a Ràdio Vilafranca i per aquesta televisió per poder emetre, no?, més endavant. Després tenim sempre aquest concurs del grup de mestres de l'Alt Penedès, que és la tribu qui educa, que ja ens acompanya doncs, aquests últims anys. En aquest cas han treballat amb el tema del mal. I acabem també amb un concert que programa el Servei de Cultura, que lligava molt, que és la Quarta de Mahler, amb l'Orquestra del Camerat del Penedès. La Quarta de Mahler és una peça que es composa també en un moment quasi de preludi d'aquesta Europa convulsa i se li atribueixen a vegades també tons d'horror en aquesta peça tan bonica, però que a la vegada doncs, obre un horitzó. I ens semblava que era un bon conjunt d'activitats que acompanyaven les xerrades que fèiem a Vinseum.
Jo volia recordar que hi ha alguns actes que ja no hi ha entrades, però a nivell de les xerrades encara queden entrades a la majoria d'ells. També per l'acte del visitant, cal fer reserva prèvia. És important perquè no hi ha moltes places i, per tant, qui vulgui, doncs això, faci la reserva a través del web vilapensa.cat o directament a entrades.vinseum.cat.
I més enllà del Vilapensa, hi ha activitat també aquest cap de setmana.
Sí, més enllà del Vilapensa, aquest diumenge, per fi, podem fer la visita guiada a l'exposició temporal acompanyats del comissari de l'exposició Quan la vida entra a l'escola, l'Albert Tauler. Són places limitadíssimes. Tornem a recordar, feu reserva, perquè si no tindreu plaça.
Jordi, Cecília, moltes gràcies. Seguim parlant del Vilapensa. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Són 11:45, us deixem amb les notícies. En clau Alt i Baix Penedès, que ens acosta el Sergi Anson.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment, novament, d'acostar-nos a l'actualitat en aquest darrer punt horari ja dins de la Penedès en xarxa. I ho farem tot recordant que s'instal·len noves estructures lúdiques al parc del Passeig Esportiu de Sant Martí Sarroca. El procés dels pressupostos participatius, engegat a finals de l'any passat, va permetre a la ciutadania de Sant Martí poder expressar les seves preferències i decidir el destí d'una part dels recursos econòmics municipals. Des de la setmana passada s'ha ampliat el parc infantil del Passeig Esportiu amb la instal·lació de noves estructures lúdiques. Aquesta actuació va ser la proposta més votada d'aquest procés de participació. L'Ajuntament de Sant Martí anuncia que properament s'aniran executant altres propostes també sorgides d'aquest procés públic de participació. Continuem i ho fem explicant que demanen presó per a dues dones que van robar tots els diners del compte d'un jubilat del Montmell. La Fiscalia demana 2 anys i 3 mesos de presó per una dona i la seva filla, que estan acusades d'estafar fins a 16.700 euros del compte corrent d'un jubilat del Montmell. El fiscal també demana per a elles una multa de 2.640 euros en un judici que es farà a l'Audiència de Tarragona. De la mateixa manera, demana que retornin a l'home els diners sostrets amb els corresponents interessos en concepte de responsabilitat civil. Els fets es remunten a finals de l'any 2018, quan l'home, de 85 anys, vivia en una habitació que li havien llogat les dues dones, de 52 i 26 anys. Amb l'excusa d'ajudar-lo en una gestió al caixer, una d'elles li va demanar el PIN associat a la seva llibreta. En els mesos següents van anar retirant diferents quantitats de diners que anaven dels 700 als 3.000 euros. L'abril de 2019, el banc va informar l'ancià que només tenia 100 euros al compte i aquest va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra la situació. La policia catalana va obrir una investigació que els va dur fins a les dues dones que van ser detingudes un mes després. També us volem explicar que el CAT Penedès busca voluntaris per cuidar gats acabats de néixer. Per aquest motiu fa una crida a persones voluntàries que vulguin fer-se càrrec de cadellades abandonades que arriben al centre per tal de garantir la supervivència de molts d'aquests animals i incrementar també les possibilitats d'una futura adopció. Després de 3 anys de funcionament del programa s'ha comprovat que és una eina bàsica per atendre correctament els gats orfes. Per facilitar aquesta tasca a les persones que hi participen s'han editat uns recursos informatius consultables al web, molt gràfics i entenedors, que informen i resolen els dubtes abans i durant el procés de casa d'acollida. Es tracta d'una mesura d'emergència i pal·liativa davant el gran nombre d'animals que s'abandonen cada any. I acabarem explicant-vos que Cabo San Roque porta a Vilafranca la instal·lació visual i sonora Dimonis, basada en els quaderns de Jacint Verdaguer. Aquest dimarts al matí, la sala dels sanitaris acollia la presentació d'aquesta instal·lació visual i sonora Dimonis, exorcismes i inorcismes de Verdaguer, creat per la parella d'artistes sonors Cabo San Roque, la Laia Torrents i el Roger Aixut. A l'acte hi eren presents també el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafeques, el sotsdirector general de Promoció Cultural de la Generalitat, Toni Cabré, i la historiadora de l'art i exdirectora de la Fundació Jacint Verdaguer, Carme Torrents. Tal com explica Laia Torrents, Dimonis és un projecte d'art sonor que se serveix de les llibretes escrites per Jacint Verdaguer entre 1890 i 1893, mentre assistia a sessions d'exorcismes en un pis de Barcelona. L'objectiu és reflexionar sobre el fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques, biològiques i fins i tot teatrals. Segons Cabo San Roque, són textos profundament actuals que en la situació provocada per la crisi sanitària de la Covid-19 ressonen encara amb més contundència. El format és difícil de catalogar, està a cavall de l'exposició i del teatre. Dimonis, doncs, és una manifestació artística integrada per 10 instal·lacions plàstico-sonores i la relació entre elles són el resultat de la recerca de 5 conceptes bàsics amb les seves diverses connexions. Una obra que es podrà veure a la sala dels sanitaris fins al 9 de maig.
L'agenda al detall a Vilafranca amb un concurs cinematogràfic, la ja clàssica travessa dels Oscars del cinema Kubrick. Us presentem aquesta nova edició tot parlant amb la seva propietària, la Maria Olivella. Molt bon dia, Maria.
Hola a tothom.
Maria, no sé si tens comptabilitzades quantes edicions de La Travessa porteu.
Bueno, nosaltres, clar, aquesta travessa jo la vaig tornar a reincorporar el 2014, val? S'ha tornat a reiniciar, però amb els inicis ja portava molts anys, des del 2003, em sembla, vull dir, amb l'inici també del Bogar ja s'havia fet les edicions anticipades.
La novetat més destacada d'aquesta edició és que només es pot participar telemàticament, oi?
Correcte. Degut, clar, a la pandèmia, amb el protocol Procicat, ens hem hagut d'adaptar a la situació actual. Llavors, què vol dir? Que la travessa aquesta vegada només es pot participar en línia, online, a través de les xarxes. Llavors, clar, l'any passat encara hi havia la possibilitat d'agafar una butlleta aquí i recollir-la a les taquilles del nostre cinema, i llavors doncs, es podia participar tant sobre paper i, si no, doncs, també la participació online. El que vull destacar és que a l'inici, bueno, nosaltres ja vam començar el 2018 a fer aquesta mena de butlleta dual, que dèiem, online, i després la butlleta física. I va haver-hi un augment d'un 44%, vull dir que la gent va participar moltíssim, i a mesura de cada any es va augmentar. Clar, aquest any és un canvi, però bueno, l'adaptació penso que ha sigut molt ben acollida, i després de cara ara explicarem dels col·laboradors nous que hi han.
Sí, sí, aquí volia arribar jo, perquè aquest any hi ha molts més premis.
Exacte. Bueno, el que vam voler fer és, a través de les nostres xarxes, vam posar un anunci conforme doncs, si algú volia col·laborar com a mecenes participant amb el sorteig, col·laborant amb un premi. Ens era igual, el que volíem fer era que tothom hi fos partícip i que ens ajudéssim uns als altres, ja que aquesta situació doncs, ha sigut molt diferent, sobretot el 2020, a la manera de treballar en molts àmbits, tant en cultura com restauració, com pot ser doncs, l'automòbil, etc. Llavors, bueno, molts col·laboradors es van adreçar a nosaltres i bueno, tots els premis benvinguts, vull dir, perquè tant ens podem trobar una visita a Can Batlle d'Experience, un pícnic entre vinyes, com un menú degustació, com CDs, com llibres, com les entrades de cinema, una entrada doble per espectacles per Cal Bolet i l'Auditori, vull dir que entrades per Societat del Casal, de teatre, vull dir que la mar de bé, tot, vull dir contentíssima i agraïda molt amb els col·laboradors nous.
21 premis en total, valorats en 900 euros. Quina panera,
sí,
eh?
Sí, vull dir, la valoració econòmica, vam fer-ho així una mica cap baix, perquè, esclar, tampoc, no és que costi, però, bueno, una valoració, doncs, es podia fer, i a part, doncs, de l'any gratuït que es té per venir aquí a l'accés a qualsevol de les projeccions al cinema Kubrick, vull dir que la veritat és que qui s'ho emporti és un bon feix de regals. Comentar que les bases són les mateixes de cada any, s'han d'encertar les 7 categories, i llavors doncs, hi haurà un únic encertant. Llavors, doncs, si hi han 3 o 4 finalistes, entre ells doncs, es farà doncs, un sorteig, traurà doncs, una butlleta i aquesta serà la guanyadora. Això ho farem passat, bueno, el 25, passada la setmana, el 25 d'abril, perquè, clar, com saps molt, totes les Globus d'Or, Premis Goya, Gaudí, tots s'han retrasat aquest any degut a la pandèmia. I aquest any, clar, fins al dia 24 no hi ha, doncs, no sortiran, no sabrem el 25 els premis, doncs, els guanyadors d'aquest any nominats. I d'aquí, doncs, clar, encara queda. Llavors, en una sessió especial, com sempre fem, entregarem, doncs, els premis, se sabrà, doncs, es farà el sorteig i a veure com anirà. Vaja, jo crido la participació i que la gent s'animi a fer-ho.
Així, Maria, hi ha intenció de fer gala, com es pugui.
Bueno, clar, el que farem serà, com sempre fem, inquirirem doncs, en una sessió especial de cinema, no un dia especial, no, començaríem abans, i llavors doncs, el que està serà doncs, bueno, posar amb la urna les butlletes de finalistes, o si és el cas d'un, doncs, avisar-lo, i llavors doncs, es explicarà una mica l'escrutini com ha anat d'aquest any, la valoració, i sabrem el guanyador. Ja està, vull dir que fent les mesures del Procicat, amb el distanciament, tothom sentat al seu lloc, tot ben desinfectat, vull dir que amb la mascareta, això sobretot obligada, i es poden fer, sí, sí. La intenció és, doncs, amb un màger. I després, doncs, a les xarxes doncs, ja comunicarem també els guanyadors, el guanyador.
Tot recordant aquestes bases, deies que la travessa dels Oscars del Kubrick proposa encertar 7 categories, són les grosses, no? Les més importants.
Correcte, sí, sí, sí. Millor pel·lícula, director, tant actor com actriu, principal i secundari, i després la pel·lícula, doncs, no parla anglesa, la internacional que es diu, sí. I, bueno, sobretot també recalcar que es pot participar una butlleta per persona, eh? Això, si no, quedarà anul·lada.
Només una.
I sobretot les dates, eh? Sí, sí, recalcar-ho i sobretot posar el DNI amb les seves dades, un correu electrònic per posar-nos i telèfon per... ens posem en contacte amb ells, amb la persona, i endavant. Vull dir que és molt fàcil. Nosaltres ho tenim tot penjat a les xarxes, a través també de la nostra pàgina web hi ha un enllaç, i llavors allà clicant amb l'enllaç ja surt doncs, tota la butlleta doncs, per poder participar i omplir-la.
S'han estrenat ja totes les pel·lícules nominades als Oscars?
No, aquest any el que ha passat també ha sigut un canvi abismal. Clar, com deia, no? Aquest any quina veus la preferia? Per exemple, el 2018 hi havia el Bohemian Rhapsody, que escolta, deies, bueno, aquesta part que va ser la pel·lícula més vista aquí al Kubrick, que va funcionar moltíssim, sempre hi ha alguna preferida o que destaqui. Però clar, aquest any entre que moltes s'han estrenat ja a molt abans o directament en plataforma, i altres com que encara estan per estrenar. Llavors, clar, és difícil. Jo penso que sí, vull dir que és més difícil, sí.
I què et sembla la collita, la qualitat d'aquest any atípic?
Home, la collita, doncs, sempre n'hi ha que destaquen i sempre que n'hi ha que estan molt bé. Vull dir, clar, les interpretacions, quan estan ja valorades i posades doncs, ja dins del feix, del sac d'un concurs tan gran, perquè és el més important doncs, que darrere doncs, dels Globus d'Or, i jo penso doncs, que vaja... ben destacades bastant totes. No sé, el padre que ja havia doncs, guanyat, penso doncs, que també es pot emportar alguna. És que, no sé, clar, altra ronda doncs, també que encara doncs, ara s'estrenava com a pel·lícula internacional. No sé, no vull posar aquí... jo he fet la meva, com si diguéssim...
Porra, no?
No butlleta, però bueno, la gent per això a través de les xarxes i després... la gent també jo penso que ho valoren i estan informats. Ara hi ha moltes maneres doncs, de poder seguir una mica no? la carrera cinematogràfica d'aquell doncs, actor o el director, no sé. Sí.
De tota manera, diuen que els Globus acostumen a ser l'avantsala, que marca sí, molt la pauta, però després bastant. Sempre tenim sorpreses. L'any passat sí. Paràsitos ho va trencar tot.
Exacte, no, això ha passat molts anys, o per exemple, que clar, lo normal és que millor director i pel·lícules ho portin, perquè a vegades, i moltes vegades, doncs, escolta, no té res a veure, l'any de 1917 que guanyà la pel·lícula, doncs mira, el director no, o era el Sam Mendes, vull dir, a vegades, m'explico, hi ha canvis, com hi ha un any, doncs, que s'ho emporta tot, una pel·lícula, i la raça, doncs, a part de les principals, totes les parts tècniques. Vull dir que això... Jo penso que sí, a vegades hi ha sorpreses. I pot ser. Vull dir que hi hagi sorpresa també aquest any, clar. Després també, de cara a l'organització, ha sigut un canvi, perquè, bueno, quan vau veure aquí els Goya o els Gaudí, clar, que només hi havia, doncs, en el cas del Goya, tots els nominats estaven des de casa. Els Gaudí, doncs, hi van haver els nominats, estaven allà a l'auditori del fòrum, però vull dir, era completament reduïda la sessió, no? I els Oscars, doncs, també penso que de la manera que es farà molta cosa telemàtica i molt diferent. Vull dir que ens ha fet canviar doncs, la manera de viure, de treballar, i els actors mateixos també, clar, tothom amb mascareta, vull dir, és un canvi, sí.
Maria, va ser molt renyida la travessa de l'any passat. Quanta gent hi va participar i quants encertants màxims vas tenir,
exacte,
recordes?
Exacte, mira, per curiositat, que això també ho vaig explicar-ho, l'any molt diferent, el 2018, hi van haver 24 finalistes.
Déu-n'hi-do.
24, que era l'any del Bohèmia, vull dir que no ens havia passat mai, val?
Sí.
Després, per exemple, el 2017 no hi va haver cap encertant de les 7 categories. I després de les 6 categories n'hi van haver 15 persones, vull dir que a vegades va com va. Llavors l'any passat hi va haver molt d'augment, la participació online van ser més de 400 butlletes, 407 exactament, i 172 eren les físiques. Vull dir que, esclar, l'online va pujar moltíssim. I van haver-hi 3 finalistes, que ho van encertar tot. Llavors, doncs, un va ser el guanyador i 2 finalistes, doncs, que s'ho van emportar. I l'any anterior, el 2019, que també el recordo, doncs, hi van haver-hi 2 finalistes. Vull dir que el normal, 2, 3... Bueno, i un any, doncs, que també hi va haver-hi un finalista i s'ho van portar tot. Vull dir que no hi va haver-hi sorteig. Vull dir, el vam avisar amb ell, li vam fer aquí l'entrega personal als col·laboradors i ja està, que també és curiós. Vull dir que, no sé, a veure aquest any com va.
Aviam com va. Desitgem molta sort a tots aquells oients que s'animin a participar a la travessa dels Oscars del Kubrick.
Que no s'hi perd res participant. Vull dir que ben jugat i, escolta, jo en dic, només hi ha el premi de venir al cinema. Vull dir que qui li agrada el cinema pot gaudir cada setmana d'una pel·lícula i això també ja compta, és un bon regal.
I tant, un regalàs. Maria Olivella, moltes gràcies i bona setmana.
Vinga, una abraçada i ens retrobem quan vulgueu.
I de Vilafranca fins a Sant Sadurní, on aquest dissabte es durà a terme una nova edició de la campanya de recollida d'ampolles de cava buides. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, explica'ns més.
Doncs, com bé dius, aquest mateix dissabte es durà a terme aquesta tradicional activitat que any rere any es fa després de Nadal, es fa al mes de gener, però que enguany, a causa de la pandèmia, s'ha endarrerit i, com bé deia, se celebrarà aquest mateix dissabte. En parlem tot seguit amb el mossèn Carles Catassús, que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Carles, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia, molt bé.
Explicàvem que aquest dissabte tindrem recollida d'ampolles de cava buides, arriba en un context complicat i després d'haver-se hagut d'ajornar, s'havia de celebrar el mes de gener a causa de la pandèmia, es va haver d'ajornar, oi?
Sí, sí, sí. I, bueno, esperem que ara ens respecti el temps, perquè quan no lluites con una cosa, lluites amb una altra. Però la idea és que aquest dissabte es pugui fer, sí.
És una campanya molt tradicional. Digues, digues.
No, dic que el mes de gener va passar que les condicions no eren les millors, ara tampoc ho són, però algú millor sí que ho són i puguem, amb totes les mesures que hem de prendre, doncs ho puguem fer, sí.
Mm-hmm. Com bé deia, s'havia hagut de celebrar, no?, com es fa sempre al mes de gener, finalment, si acompanya el temps, com bé dius, es farà aquest dissabte, i és una activitat molt tradicional aquí a Sant Sadurní, de fet, molt tradicional també a tot el Penedès, però potser hi ha algú que ens estigui sentint i que encara li sona una mica raro, com els hi podem explicar?
Sí, bé, bàsicament és això, la pandèmia ens ha fet redreçar-ho, que any ho fem passat Nadal, perquè és quan la gent guarda les ampolles, com que hi ha bastantes festes, doncs, vulguis o no, a casa queden ampolles. Hi ha gent que les guarda tot l'any, però, i això és el que ajuda més, clar. Però ni que sigui per les festes, segur que llavors, com que ho vam avisar, esperem que les hagin guardat, les de Nadal també i les d'aquesta Pasqua, i així podem fer una bona recollida,
És important, Carles, que assenyalem, perquè ara, abans d'ampolla de cava, hi havia la clàssica, no? N'hi havia una, com aquí qui diu, sí. Hi havia poques caves que utilitzaven altres, sí, però ara en tenim moltíssimes, i l'única que recolliu és la de tota la vida, la verda de tota la vida.
Bueno, que sigui transparent. Si és blanca no passa res, però que no siguin ni de formes rares ni estiguin de cap altre tipus que no sigui la clàssica, sí, 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 sí. És l'únic que ens compren. Si no, les també hem de recollir, les hem de llançar al vidre.
És la també pega destaquem aquesta. Destaquem, sobretot, Carles, la feina dels voluntaris, aquesta feina que any rere any és importantíssima.
Sí, sort tenim una bona colla de voluntaris, de joves, sobretot de l'agrupament Escolta, que ens ajuden, i d'aquesta manera es pot dur a terme, sí. És una tasca d'equip i, precisament, les tasques d'equip són les més difícils ara, no? Per tant, haurem de guardar més distàncies i totes les normes de seguretat possibles per poder-ho dur a terme. I en aquest sentit demanem a la gent que si algú doncs, pot fer el servei de dur-les directament al carrer on guardem les ampolles, millor, perquè allà es podran treure del cotxe voluntaris i posar-les directament. I així estalviem com de feina d'anar pels carrers, perquè vulguis anar en un matí i amb les precaucions que s'han de fer, doncs seria millor. O sigui, si hi ha gent que pel seu compte les vol portar directament, diguéssim, davant del tanatori, perquè ens situem els dos quan s'adornin, doncs allà els hi recolliran.
També, encara no ho hem dit, enguany això serà de 9 del matí a 1 del migdia, aquesta tasca d'anar a buscar les ampolles, i sobretot, si algú ens està escoltant, es vol fer voluntari o té grans quantitats, sí, que això és important, no? Que no arribin, sí, allà i diguin, ostres, tinc una gran quantitat i què faig amb totes aquestes ampolles? Doncs que, sí, sí, que truquin al telèfon que heu habilitat.
Sí, sí, sí. Estarem, o sigui, a 9:15 ens trobem a la parròquia, a la llar, i des d'allà comencem la recollida a 9:00, i si algú que té moltes ampolles o vol venir de voluntari i vol informar-se, pot trucar al 686-488-343. El 686-488-343. Estarà en les xarxes socials i en els cartells del poble, surt el telèfon que acabo de mencionar.
Carles, la campanya de recollida d'ampolles de cava de buides, sempre els beneficis es destinen a diferents projectes. Enguany, a un projecte de Mans Unides a Uganda, oi?
Sí. Nosaltres tenim per norma, per dir-ho així, que cada any sigui per un projecte en un país pobre, en un país de desenvolupament del tercer món, que en diem. I aquest any va a un projecte que coordina Mans Unides i que és per un projecte alimentari per una zona molt rural d'Uganda, on, diguéssim, les possibilitats d'autoabastiment de la població són poques, i així amb tècniques de formació i puguem plantar camions i tal, doncs puguin autogestionar-se, per dir-ho així. I també són gent, segons l'informe, de cases disseminades, de poblats disseminats, és a dir, una zona molt rural i amb poques possibilitats tecnològiques, diguéssim. Per tant, serà una ajuda en aquest projecte que porta a terme tot el bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Perquè, Carles, perquè ens fem una idea, cada any quan feu, clar, és complicat fer-se una idea aquest any, que és una miqueta diferent amb el tema de la pandèmia, però any rere any, aproximadament, quina quantitat d'ampolles arribeu a recollir aquí a Sant Sadurní?
Mira, això varia una mica, perquè a vegades depèn també d'algun particular que en té moltes o no, i de diverses circumstàncies, no? També el temps influeix, però entre unes 15.000 ampolles, sí. Sí, jo espero que sí. És una mica la mitjana. Després puja o baixa segons l'any, per dir-ho així.
I això, econòmicament després? Econòmicament després, en quina quantitat es tradueix?
Ara m'ha agafat amb punts de paper. Però són 2.000 euros, 2-3.000 euros, em sembla, que recollíem. 2.000 aproximadament, de mitjana, em sembla. Sí.
Aprofitem els altaveus de la ràdio per convidar tothom a que participi d'aquesta campanya, que les seves ampolles de cava buides vagin destinades a aquestes finalitats socials. I Carles, jo ja que et tinc aquí i que acabem de passar la Setmana Santa i que justament res, fa una estoneta hem tingut tertúlia amb la nostra gent gran, hem fet balanç de la Setmana Santa i hem parlat de l'Església, una miqueta com ha anat aquesta Setmana Santa?
Mira, ha anat com ha pogut, perquè com que... és a dir, ha anat molt millor que la de l'any passat, perquè no es va poder fer l'any passat, i s'ha pogut fer amb les restriccions, és a dir, no han pogut fer els actes més populars al carrer, com és la benedicció de les Palmes, o com és el Via Crucis pel carrer, però a l'Església hem fet les celebracions normals de la Setmana Santa, i com a mínim hem pogut celebrar-ho, no?, sense aquests components que potser li donen sempre més peculiaritat, no, en aquests dies. Però, mira, en aquest sentit estem contents perquè passar de res de poder fer això ja és molt, no? I esperem que l'any que ve, d'una vegada, ja pugui ser normal, esperem.
Ha anat responent la gent, doncs? Ha vingut amb ganes?
Sí, sí. El que passa que és això. Hi ha coses que a vegades les vols incentivar i aquest any no ho has fet, per exemple, La missa de Pasqua convidàvem tots els nens de la catequesi, rifàvem una mona de Pasqua, clar, si jo els convido i faig venir totes les famílies amb els pares i els nens, omplim l'església i ens trenquem i trenquem l'aforament, no? I per tant això no ho hem pogut fer, és a dir que ho hem fet amb la gent de casa normal i habitual de l'any, per dir-ho així, no? I en aquest sentit s'ha pogut fer bé. Però ja et dic, aquestes coses més boniques i més massives, doncs no han pogut ser.
Com bé dius, esperem que l'any que ve tot millori i que torni una certa normalitat a les nostres vides també en la celebració de la Setmana Santa. Carles Catassús, mossèn de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ara... per apropar-nos a aquesta campanya de l'ampolla de cava buida.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I amb una cançó ugandesa de Prince Omar, aquesta Kiyoyoya, justament mossèn Catassús ens explicava que aquests diners que recaptin dissabte aniran fins a Uganda. Acomiadem avui el Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores. I recordeu, això és un punt i seguit, perquè demà hi tornem de 9 a 12. Cuideu-vos.
For your body, girl, I go fly. I go fly. Ngeno lieyo, chemanyi nao mbulira. Padampola, I'm on my way. Bia bita watia bisimulula. Chemanyogo mubiri go, ante malemu guange. Chemanyogo mubiri go, bia bimalemu guange. Mbita pata, oya bala manzija, ela amuiti. Pata boy, we're on a zija. Ella, I'm waiting.
This be the girl, em. Yeah. My girl, em. Yeah.
Ah, that's the girl,
yeah.
Ah, that's the girl,
yeah.
That's the ah, that's the girl,
yeah.
Ah, that's the girl,
my sweetest new merita.